Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Pedro Sánchez anuncia una consulta pública a empreses i particulars sobre l'OPA del BBVA al Sabadell per si eleva l'operació al Consell de Ministres per revisar-ne les condicions. L'anunci l'ha fet a les jornades del Cercle d'Economia i davant dels presidents de les dues entitats. L'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, nega l'existència de l'operació Catalunya, una suposada trama político-policial contra l'independentisme durant el mandat de Mariano Rajoy. Sáenz de Santamaría compareix avui a la comissió del Congrés que ho investiga. A la tarda serà el torn de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. La Fiscalia investigarà per primera vegada si va haver una estratègia conjunta entre els règims de Franco i de Hitler per detenir i traslladar milers d'espanyols als camps d'extermini nazis. Ho ha anunciat la fiscal de Memòria Democràtica, Dolores Delgado, coincidint amb el 80è aniversari de l'alliberament de Mauthausen i Gusen, on van morir més de 4.400 espanyols. Brussel·les destinarà 500 milions d'euros a impulsar i a treure més recerca a Europa enmig de les amenaces de Donald Trump de retallades als investigadors nord-americans. Ursula von der Leyen vol que els socis europeus inverteixin el 3% del PIB en recerca al 2030. La ciutat del Vaticà entra de ple en la setmana decisiva per triar el relleu del papa Francesc. Els 133 cardenals reunits a Roma fan avui dues congregacions generals en comptes d'una, com feien fins ara. És un intent d'intensificar els contactes just abans del conclave, que comença en un parell de dies. Gairebé 300 persones es concentren a aquesta hora en una protesta davant la comissaria de Lleida per denunciar l'agressió que diversos agents dels Mossos d'Esquadra van rebre la setmana passada al barri de la Mariola. Els van atacar amb pals, pedres i ampolles i alguns van quedar ferits. La Direcció General d'Afers Penitenciaris i la presó de Mas d'Enric al Catllà han obert una investigació després de la mort d'un intern en aquest centre del Tarragonès. Els fets han passat de matinada després que l'home calés foc a la seva cel·la. El director de la Cubana, Jordi Milán, rep una de les medalles d'honor de les GAE per la seva trajectòria i aportació al món de les arts escèniques. També ha estat guardonat, entre d'altres, Joaquín Sabina. El lliurament dels guardons es farà en una cerimònia al Gran Teatre del Liceu el pròxim dia 21. Els esports.
El Barça viatja ara mateix cap a Milà, on demà jugarà l'accés a la final de la Champions davant l'Inter. Lewandowski forma part de la convocatòria de 23 jugadors, però Balde, en canvi, n'ha quedat fora. El Girona rep aquest vespre el Mallorca-Montilivi en el partit que tanca la jornada de Lliga i amb la necessitat de guanyar per obrir forat amb el descens i trencar una ratxa d'11 partits sense aconseguir-ho. I el Vilassana s'ha proclamat aquesta matinada l'Argentina campió del Mundial Femení de Clubs d'Hoquei Patins, després de superar la final al Fraga per 5-3.
I pel que fa al temps, atenció, durant aquesta tarda la inestabilitat augmenta, xàfecs i tronades fortes en moltes zones de les comarques de Girona, de les de Barcelona, Catalunya Central i el Pirineu, risc de pedregades locals, i avui el terç sud de Catalunya quedaria al marge d'aquesta situació, les temperatures màximes més baixes. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs avui comencem aquest Catalunya al dia pendents de tot el que es diu i el que es cou a les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona. D'entrada, els assistents, tot l'empresariat del país, ja ha sentit com el president espanyol explicava que consultarà amb empreses i particulars l'OPA del BBVA al Sabadell abans de decidir si porta aquesta operació al Consell de Ministres. Hi ha 15 dies de marge per fer-ho. Prèviament, Foment del Treball ha reclamat a Pedro Sánchez que paralitzi aquesta OPA, alertant de l'impacte que tindria per al crèdit a les petites i mitjanes empreses. Som a Lleida, també, a la manifestació que han convocat els sindicats dels Mossos d'Esquadra per denunciar l'agressió que van patir fa una setmana 6 agents del cos durant una baralla al barri de la Mariola. no és habitual que la policia catalana faci accions de protesta al carrer. També estem pendents de la valoració que facin els agricultors dels danys, els fruiters i el cereal, després de les últimes tempestes en pedra que van afectar sobretot municipis del Segrià i el Pla d'Urgell, com per exemple Lleida, Alcoletge, els Alamús o Bell-lloc. De fet, aquesta tarda les calamarsades es poden repetir al nord del país i a la Catalunya central i al Pirineu. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre continuarà fent al Delta unes proves pilot per determinar si la mobilització dels sediments és una bona manera, és una bona eina per ajudar a salvar aquest Delta de l'Ebre. Precisament aquesta és una eterna reclamació de les entitats de la zona des de temps immemorials. I ens aturarem a l'enèsima obra al carrer que comença a Barcelona, ara al carrer Jaume I, entre la plaça de Sant Jaume i la Via Laietana. Doncs bé, alguns comerciants i taxistes al barri gòtic els ha agafat per sorpresa i denuncien que no els han avisat en prou temps. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Aurora Guindon, Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com deia el govern espanyol, consultarà amb empreses i en particulars l'OPA del BBVA al Banc Sabadell abans de decidir si porta l'operació al Consell de Ministres. És el que ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí a les jornades del Cercle d'Economia que se celebren a Barcelona, a Palau de Congressos, i tenim el Raúl Flores i la Matilde Seoane. Raúl, endavant.
Davant d'un auditori ple d'empresaris, entre ells els presidents del Banc Sabadell i també del BBVA, Sánchez ha anunciat que obrirà consultes abans de decidir si porta l'OPA del Sabadell al Consell de Ministres per revisar-ne les condicions. L'executiu té poc més de dues setmanes per decidir-ho.
Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país.
Sánchez arribava a Barcelona en diverses carpetes gruixudes, totes elles damunt la taula. Una d'elles és la pagada general a Espanya i Portugal de fa tot just una setmana. Aquí Sánchez ha tret pit de la resposta de l'executiu i ha assegurat que vol anar fins al final.
Desde el primer momento lo que hizo el gobierno ha sido trabajar con prudencia y también con rigor para esclarecer las causas del incidente y, por tanto, quisiera manifestar que nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente.
Sánchez també ha fet una crida a les patronals per sumar-se a la reducció de la jornada laboral que demà aprovarà el Consell de Ministres.
Me gustaría pedirle a la patronal española y también a la catalana que no se cierren a esta iniciativa, porque creo que la economía europea debe mantener su peso global apostando por el capital humano y por la innovación, no por bajar los precios o por jornadas extenuantes.
Sánchez també manté el compromís per reformar el sistema de finançament, però això sí, ha evitat donar-ne més detalls.
Doncs en aquest mateix escenari, el president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat els compromisos adquirits pel seu banc i manté que aquesta OPA al Sabadell és, diu ell, beneficiosa per a tothom. Ho deien aquestes mateixes jornades del Cercle, on de fet ha coincidit i ens diuen que ha conversat breument amb el president de l'entitat vallesana, Josep Oleu. Ara ens n'anem cap a Lleida. Els sindicats de Mossos han convocat a aquesta hora una protesta davant la comissaria per denunciar l'agressió que van patir fa una setmana 6 agents del cos. Va ser durant una baralla al barri de la Mariola, la capital del Segrià. Els van atacar amb pals, amb pedres i amb ampolles i els van provocar ferides, algunes d'elles importants, i que van necessitar fins i tot punts de sutura. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i la Noelia Caselles. Noelia, quin és el missatge dels sindicats?
Bon dia, Marta. Doncs el missatge dels sindicats és que no es tracta d'un fet puntual, que el que va passar a la Mariola està passant a més llocs de Catalunya, cada vegada amb més virulència i cada vegada de forma més habitual. Per això ara es manifesten aquí a Lleida unes 300 persones convocades per tots els sindicats de Mossos. El carrer de davant de la comissaria està tancat i, com us dèiem, hi ha això, al voltant de 3 centenars de persones. Reclamen que els donin mitjà per poder actuar i que hi hagi un canvi legislatiu. N'hem parlat amb Toni Castejón, que és el portaveu del SAPFEPOL.
És una cosa que va en augment. Què demanem? protecció als companys, que surtin amb totes les mesures, que tinguin que sortir, en barris conflictius, si va a l'arro, pues, que tingui tot tipus de material, si va a seguretat ciutadana, que s'ho pot trobar, que tinguin cascos, que tinguin la Taser, mitjans per poder combatre que no t'agradeixin, el primer. I després hi ha d'haver un canvi legislatiu que l'atemptat a gent de la policia, a la gent de l'autoritat, si és qui està protegint a tothom, no pot ser que no estiguem protegits.
Veiem moltes persones que porten samarretes amb el número 57. 57 són els punts de sutura que van rebre els 6 agents ferits aquí a la Mariola. Aquí també afegeixen a la reivindicació l'agressió que va patir un agent a Cerdanyola i que li ha suposat l'amputació de part d'un dels dits de la mà. Per això ens diuen, se senten desprotegits. Albert Palacios, portaveu d'USPAC.
Policialment a l'hora dels caps, políticament i per descomptat judicialment. Avui el detingut que va mossegar el company aquest dissabte a Cerdanyola ja està en llibertat. És un continu. Agressions, i ningú entra a la presó.
S'han llegit manifestos, s'ha llançat a terra un líquid vermell fent veure que és sang i ara s'han posat tots a una banda per fer-se una fotografia i estan cridant consignes per demanar responsabilitats als comandaments dels Mossos.
Realment una imatge força inèdita, no?, veure com els Mossos es manifesten al carrer. Gràcies, companys, des de Lleida. Bon dia.
Bon dia.
I encara a Lleida, ahir al Pla de Lleida vam tornar a sentir aquest so. Ha tornat a pedregar i ja és la tercera vegada en les últimes setmanes. Pendents avui de la valoració dels danys als fruiters i al cereal d'una tempesta que va afectar sobretot municipis del Segrià i el Pla d'Urgell, com Lleida mateix, però també el Col·legi, els Alamús o Bell-lloc. El granís ha tocat aquesta vegada finques que justament es van salvar de la gran pedregada del 19 d'abril, Galabanet.
Sí, en poblacions com el Col·legi va ser especialment virulenta i en les pròximes hores caldrà veure exactament quina és l'afectació als camps de fruiters i cereal. En alguns punts, el sector ja preveu que seran importants, com ha explicat aquesta emissora Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos.
Els cultius tot és fruita dolça i després ara ja ha fet bastant mal amb cereal perquè està més avançada. Tota l'estiga del cereal i així està molt més avançada i és quan ja ha fet mal.
També des de Saja, el president a Lleida, Pere Roquer, recorda que ara cal fer les peritacions amb rapidesa per un fenomen, el de les tempestes de pedra, que aquest any està arribant de forma molt freqüent i primerenca.
El més ràpid possible aquestes valoracions i, evidentment, a la llarga sapiguer què està passant climàticament a la zona de Lleida.
A més, hi ha incertesa també sobre els efectes que hi haurà a llarg termini, per això reclamen que l'administració els ajudi. Jordi Cliviller, agricultor afectat del Col·legi i membre del Gremi de la Pagesia.
Aquí la veritat és que el Col·legi, els ànims estan per baix de terra, perquè no sabem per on agafar-ho tot això i esperem que l'administració respongui d'alguna manera amb ajudes directes perquè estem en una situació molt greu.
A més, ara que ha arrencat la campanya de la cirera, també cal veure si part de la collita es pot veure afectada pel conegut com a cracking, que és la ruptura de la pell per excés d'aigua.
La ciutat de Girona vol tenir 435 pisos nous de lloguer assequible en el termini màxim de 5 anys. Seran habitatges públics que construiran en 14 parcel·les de terrenys municipals en un projecte que han presentat aquest migdia. Fèlix Martín, quins tràmits cal fer ara per aconseguir que tot això es posi en marxa?
Hola, bon dia. Doncs l'Ajuntament de Girona ha fet dues coses. Primera, ha inscrit aquestes 14 parcel·les al registre de la Generalitat per poder-se acollir a un pla d'ajudes públiques per fer aquest tipus d'habitatges. Avui, per cert, és l'últim dia per fer-ho. Segona, ha acordat cedir-ne la meitat, 7 terrenys, directament a la Generalitat perquè sigui el govern qui busqui constructor i promotor. Els altres 7 terrenys els continuarà gestionant l'Ajuntament.
I quin repartiment de pisos es fa en aquests terrenys?
Doncs en les 7 parcel·les que es queda l'Ajuntament de Girona s'hi poden fer 240 pisos, la majoria al barri de Domeny. En les altres 7 que cedeixen a la Generalitat se n'hi podran fer 195. D'aquests, per exemple, destaquen els que en sortiran de la rehabilitació d'un edifici singular, els antics maristes al mig del barri vell. Ho ha destacat el tinent d'alcalde de Girona, Sergi Font.
I amb tots aquests solars arribem a 435 habitatges més a la ciutat de Girona, que, com bé sabeu, ens ajudaran i molt a complir amb l'objectiu que ens marca el Pla Local d'Habitatge, aquesta missió habitatge, que són aquests 770 habitatges al primer quinquenni. I volem la implicació d'altres administracions en el desenvolupament d'aquest Pla Local d'Habitatge, però també amb què es desencallin finalment tots els habitatges que pugui tenir la Sareb.
I quan aquests 435 pisos nous estiguin fets a Girona, Fèlix, quan costarà el lloguer?
El topall és de 8,65 euros al metre quadrat, independentment de la ubicació. Això vol dir que tant costarà el que en surti dels Maristes o d'un bloc nou al barri de Domeny. Vol dir que per un pis de 70 metres quadrats a Girona es pagaran de lloguer uns 600 euros al mes, molt per sota dels 800, 900 o 1.000 que es demanen avui. A més d'aquests 435, ja hi ha en tràmits també en marxa 146 habitatges i una vintena més de pisos de segona mà que han comprat i que ara s'han de rehabilitar.
Per cert, que la Generalitat es quedarà sense rebre 13 milions d'euros en multes a grans tenidors per una bretxa legal. Això és perquè el Tribunal Constitucional ha donat la raó als recursos que van interposar el PP i Vox contra la llei del 2015, que obligava els grans tenidors d'habitatge a fer una oferta de lloguer social a persones vulnerables abans de començar tot el procés per desnonar-les. Segons explica i avança el Periódico, l'Agència Catalana del Consum ha posat 711 sancions a un centenar de grans tenidors per aquesta qüestió i d'aquestes se'n derivarien aquests 13 milions que la Generalitat deia deixarà d'ingressar i 400.000 euros s'hauran de retornar, a més, segons aquesta informació del Periódico, als afectats que ja han pagat la multa. Ara passa un minut d'un quart de dues. Doncs explica tota aquesta primera part al Catalunya al dia. Ara dediquem-nos a mirar com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Doncs, Marta, comencem destacant que el més important ara és evitar la Ronda Litoral per sortir de Barcelona pel nus de la Trinitat. De fet, hi ha congestió en aquest punt a la Ronda Litoral de Fòrum fins al nus de la Trinitat per un accident que hi ha molt a la vora en aquesta zona, afectant també la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet. S'hi està treballant. I també hi ha aturades intermitents, però, a la mateixa Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta Santí Llobregat. A la resta s'està circulant força bé avui. Hi ha retencions a l'autovia 2 a Abrera tot el matí per enllaçar amb la P7 a Martorell fruit d'unes obres que s'hi estan fent i a la C14 a la Riba, a l'Alt Camp també a banda i banda, conseqüència de les obres. I pel que fa al transport públic no tenim constància d'incidències destacables ara, segons els diferents operadors.
I ara molta atenció al que ens explica la crònica del temps, aquestes tempestes i calamarsades que hi pot haver aquesta tarda. Francesc Mauri.
La inestabilitat aquesta tarda augmenta clarament després d'un matí força tranquil. Ruixats i tempestes aquesta tarda de distribució molt irregular, de fet a qualsevol punt de Catalunya, però preferentment fora del terç sud del país. Ruixats i tempestes localment forts, especialment a punts de la Catalunya central, prelitoral nord i Pirineu oriental. I la cota de neu al voltant dels 1.800 metres, esporàdicament baixant a darrera hora de la tarda cap als 1.400 a la Vall d'Aran. La temperatura més baixa, una inestabilitat que demà serà menor, però que encara continuarà, especialment durant la tarda.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre continuarà amb les proves pilot per determinar si tota la mobilització de sediments és una bona eina per ajudar a salvar el delta. Implantar-ho de forma definitiva i massiva és una de les reclamacions que fa temps que fan entitats de la zona. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
Els resultats de les últimes proves, Jordi, han estat força satisfactoris, oi?
Com a mínim és el que asseguren els responsables de la Txell. La previsió, recordem-ho, era mobilitzar 12.700 tones de sediments als embassaments de Mequinensa i Riba-Roja. Les dades d'aquesta última prova pilot indiquen que a l'altura d'Escó, ja a la Ribera d'Ebre, es van registrar unes 10.000 tones de sediments que s'havien arrossegat. Ens en dona més detalls de Miguel Ángel García Vera, que és el cap de planificació hídrica de la Confederació.
En la cola de Mequinensa, unos 7.000 tonelades de sedimento pasaron por la estación del Ebro en Escó, en torno a 10.000. Se hicieron batimetrías de la cola de Mequinensa y Riba-Roja antes capaces de hacer la crecida controlada y después de esa crecida pues una movilización de sedimentos que és de varios cientos de miles de toneladas.
Tot i així, remarquen, cal fer-ne més abans d'incloure la mobilització de sediments pel següent cicle hidrològic, és a dir, a partir de l'any 2027.
Estamos en un momento que, digamos, no es para aportar conclusiones de mucho detalle, estamos en un momento de seguir avanzando y seguir trabajando. Es positivo, por supuesto, pero hay que seguir trabajando. O sea, aquí hay que continuar probando, hay que continuar analizando, tomando nuevos datos, nuevas informaciones, haciéndolo cada vez mejor para poder tener al final unas conclusiones ya más definitivas.
No és l'única via de treball que té la Confederació a hores d'ara. A banda, també hi ha les dades que obtenen a partir de les crescudes controlades que es fan del riu. Ara, de fet, a principis del mes de maig n'hi torna a haver una. Per la seva banda, les entitats ambientalistes en defensa del Delta de l'Ebre han reclamat ja diverses vegades avançar i no fer tantes proves pilot perquè la situació, asseguren, lluny de millorar, empitjora.
Un estudi identifica nous factors sobre com els rius absorbeixen els nitrats. Això permetrà aprofitar-los millor per reduir aquesta substància que malmet les aigües. Més de la meitat de nitrats que arriben al mar provenen de l'activitat humana, sobretot dels fertilitzants. L'estudi publicat en una prestigiosa revista del sector s'ha fet des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Núria Pereira, com es fa l'absorció d'aquests nitrats?
Bon dia. Doncs la fan els bacteris que hi ha als rius, perquè són els encarregats de menjar-se els nitrats. Els investigadors han estudiat 9 rius afluents de la Tordera i han vist que aquesta absorció s'aconsegueix quan hi ha un equilibri entre 3 substàncies: la quantitat de nitrats, de carboni i de fòsfor. Els bacteris s'alimenten d'aquestes 3 substàncies, però si hi ha massa nitrats, l'absorció no es produeix tan bé. Ens ho explica l'investigador principal, Xavier Peñarroya.
Les bacteris són més capaces de capturar nitrats quan aquest balanç entre el carboni, el nitrogen i el fòsfor està equilibrat. Aleshores, el nitrogen és molt important per les plantes i per tots, però quan n'hi ha massa esdevé un problema.
Un cop l'estudi ha constatat això, ara es pot treballar en com fer que la capacitat natural que tenen els rius per depurar nitrats vagi a més o es pugui mantenir estable. Per exemple, se sap que els aiguamolls funcionen molt bé i, per tant, es poden prendre mesures per protegir-los i també es poden fer mesures perquè l'aigua que surt de les depuradores i es torna a injectar als rius quedi més neta.
Aquestes aigües tenen un contingut de nitrogen molt alt, però, en canvi, el carboni que tenen és baix i, a més, és de mala qualitat. Per tant, si d'alguna manera dintre d'aquestes depuradores es pogués suplementar aquesta aigua amb carboni de bona qualitat, podríem intentar augmentar la capacitat que té el riu i les bactèries de capturar nitrogen.
L'estudi de rius mediterranis permet tenir més informació perquè són rius que tenen períodes de sequera i això afecta la composició de les substàncies i fa que els bacteris s'hi vagin adaptant.
La comunitat de regants d'Anglès a la comarca de la Selva denuncia que no poden regar els horts, tot i que fa gairebé un mes que s'han aixecat les restriccions per sequera. Argumenten que l'Agència Catalana de l'Aigua no permet que es desembassi aigua per omplir el seu canal de reg. Laia Claret, què demanen els regants?
Hola, bon dia. Doncs mira, la comunitat de regants d'Anglès i Comarca denuncia que no poden regar, tot i que l'11 d'abril es van aixecar les restriccions per sequera. El sector carrega contra l'Agència Catalana de l'Aigua perquè, d'una banda, dona permís per poder regar, però alhora asseguren que impedeix desembassar aigua de susqueda que baixi pel rec d'on s'alimenten els camps de conreu d'aquesta comunitat. Òscar Vázquez és el secretari de la comunitat.
Depenem de l'aigua que ve d'un canal que es va construir a sobre el nostre rec centenari. Que baixi aigua per aquest canal depèn de que des de Susqueda es desembassi cap a una central elèctrica i que aquesta central elèctrica deixi anar aigua per aquest canal. Tenim aigua concedida per poder regar, però tenen prohibit del mateix organisme supervisor que Endesa obri les comportes per poder turbinar.
Expliquen que hi ha regants que busquen alternatives. Per exemple, hi ha qui rega amb aigua de pous o fan venir camions cisterna d'aigua. Però, clar, això suposa una despesa i s'està abandonant el camp.
Som uns 140, n'hi ha més de 80 que han abandonat les finques, que han abandonat els cultius.
Laia, també has pogut parlar amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Què diu?
Doncs mira, ens han explicat que, com que encara no ha començat la campanya del rec al Baix Ter, cal deixar el cabal ecològic sense que es perdi. Per tant, quan demanin aigua per la campanya, els regants diuen que en tindran més. Ara bé, a banda d'això, des de l'Agència Catalana de l'Aigua asseguren al Catalunya al Dia que s'estan analitzant possibles alternatives per poder alliberar l'aigua del canal Pasteral 2, així com es diu el canal de rec, sense que això suposi una pèrdua de recurs i que, per tant, estan fent gestions perquè puguin regar aviat.
Gràcies, Laia. La plataforma en defensa del Ripoll, del riu Ripoll, rebutja el canvi d'usos a l'entorn del riu que el govern de Sabadell porta avui a aprovació provisional al ple. Els ecologistes consideren que l'autorització de nous usos lúdics, recreatius o comercials a la llera del riu és un cop devastador per al Ripoll com a espai natural. Quim Balaguer.
Un dels objectius del govern de Marta Ferrés és reforçar l'ús ciutadà del Ripoll i el seu pas per la capital vallesana amb activitats d'oci i lleure. Per la plataforma, això implica, entre altres actuacions, la construcció de 3 rotondes pel trànsit i un aparcament de 2.000 places. Joan Carles Salles, de la plataforma en defensa del Ripoll, assegura que l'administració no n'ha pres d'efectes de fenòmens com la Dana de València.
La plataforma en defensa del riu Ripoll el que planteja és aturar aquesta modificació del pla general per ser contrari al medi ambient i a la salut pública i per la greu irresponsabilitat que comporta davant del risc d'inundació i el risc ambiental de donar noves activitats de lliure concurrència a baix del riu Ripoll o d'afegir més de 2.000 places d'aparcament de cotxes en la llera del riu Ripoll vinculades a aquestes activitats, vist el que va passar a València.
Amb la proposta de modificació dels usos, l'Ajuntament de Sabadell preveu recuperar el riu Ripoll i el seu entorn per integrar-lo a la trama urbana amb la mirada posada al 2030.
El govern crearà un cos de delegats de prevenció de riscos laborals que visitarà 1 miler d'empreses a l'any. La mesura forma part d'un pla de xoc contra la sinistralitat que busca reduir la mortalitat a la feina, Mireia Sala.
Es volen desplegar patrulles formades per 2 tècnics, un nomenat pels sindicats i l'altre per la patronal, perquè no es posi en dubte la seva objectivitat. El cost d'aquests delegats anirà a càrrec del Departament d'Empresa i inicialment es preveu visitar 1.080 companyies de menys de 50 treballadors dels sectors amb més sinistralitat, com la indústria, la construcció i l'hostaleria. Ho explica el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
Es aniran fent actuacions a tota Catalunya doncs en funció dels sectors, probablement que tinguin més riscos, doncs perquè aquests sectors que tenen més riscos, doncs evidentment doncs puguin tenir tota la informació, tot l'assessorament, tot l'acompanyament per intentar reduir-los.
Durant el primer trimestre hi ha hagut 19 morts en accidents de treball a Catalunya, una xifra més alta que els 14 morts que hi va haver en tot l'any passat.
El sector de la ciberseguretat a Catalunya ha facturat gairebé 1.500 milions d'euros el 2024, això és un 18% més que l'any anterior, ho diu un informe oficial que constata que falten 13.500 professionals en aquest sector.
L'estudi que han fet Acció i l'Agència de Ciberseguretat indica que a Catalunya hi ha 557 empreses dedicades a aquest àmbit que donen feina a prop d'11.000 persones, però encara fan falta més professionals, segons explica Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat.
Igual que la resta del món, hi ha una manca de talent especialitzat, no? I en això n'hem de ser conscients. Si bé és cert que aquí a Catalunya tenim un ecosistema que és exquisit a nivell de talent, o sigui, hi ha una qualitat excepcional a nivell de centres de formació, a nivell d'universitats, surt molt bon talent, però és cert que l'oferta, no, actual doncs, no cobreix la demanda que hi ha d'aquest talent.
Més de la meitat de les empreses del sector facturen més d'un milió d'euros i la majoria es dediquen a la protecció per prevenir i mitigar amenaces i atacs cibernètics. El 80% són pimes i la resta són empreses emergents, és a dir, s'han creat fa poc.
Aquesta setmana arrenca la preinscripció a les escoles bressol públiques per al curs que ve. Les famílies amb infants d'entre 4 mesos i 3 anys poden presentar ja la sol·licitud, Sara Canyeté.
Sí, avui han començat les preinscripcions a Girona i a Barcelona i a la majoria de municipis ho faran a partir de dijous. Els ajuntaments prioritzen que el tràmit es faci de forma telemàtica, però les famílies que ho necessitin poden anar a l'escola bressol on vulguin inscriure l'infant i presentar-hi la sol·licitud presencialment. El 30 de maig es publicarà la llista amb les puntuacions provisionals, el 16 de juny sortirà la llista definitiva i les famílies tindran fins a final de mes per formalitzar la matrícula.
Catalunya va tancar el primer trimestre d'enguany superant els 3 milions i mig de turistes estrangers. És una xifra rècord en la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística, que recull dades des de l'octubre del 2015. Suposa un increment del 6,4% respecte al mateix període del 24 i s'ha de tenir en compte que aquestes dades no inclouen la Setmana Santa encara, que aquest any ha sigut a l'abril. A tots tres mesos van superar individualment les xifres anteriors de turistes i per primera vegada en un mes de gener es va superar a Catalunya el milió de visitants estrangers. També ha augmentat la despesa mitjana dels turistes al març 220 euros per cap cada dia, quan fa un any eren 206. I avui el nostre clic del dia és per les imatges de les dues balenes que aquest cap de setmana s'han vist al Cap de Creus mentre s'alimentaven, com passa també, ens diuen els experts, sovint a la primavera. Ports de la Costa Brava ho ha publicat a la xarxa X. Es tracta de dos exemplars de rorqual comú albirats a una milla de la Massa d'Oros, a Cadaqués, i que van registrar el jove Pons Feliu Sánchez, que és fill del director del Parc Natural del Cap de Creus. Aquest albirament, ens diuen, torna a demostrar la rellevància de la costa de l'Empordà en les rutes habituals de pas dels mamífers marins. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Una jutge ha acordat indemnitzar amb 2.700.000 euros una usuària d'autobús de 45 anys que va quedar tetraplègica per la frenada en sec que va fer el vehicle. Això segons ha pogut saber Catalunya Informació. La jutge considera que ho ha de pagar l'asseguradora de la moto, ja que el bus va haver de frenar de cop per no atropellar el motorista que va envair el seu carril. L'accident va passar el novembre del 2021 a pocs metres de la plaça Espanya de Barcelona, on havia de baixar la dona d'aquell autobús. A Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
La dona anava dreta?
Sí, perquè baixava a plaça Espanya i estava ja a uns 50 metres. Viatjava en un autobús de l'empresa Casals que fa la línia interurbana entre Barcelona i Sitges. Un motorista que va voler posar-se al carril bus va topar amb un taxi que circulava davant de l'autobús. De resultes del cop, el motorista va caure a terra a la distància de seguretat que havia de mantenir l'autobús. El xofer del bus, que circulava a 30 km per hora, va haver de clavar el vehicle literalment per no atropellar el motorista. Malgrat que la dona anava agafada, la frenada la va llançar contra la part frontal de l'autobús. El cop li va provocar una lesió medul·lar que des de llavors li impedeix la mobilitat de braços i cames i és una persona totalment dependent. Jorge Pérez Tirado, l'advocat que la representa, lamenta que les companyies AXA, la del bus, i el Betia, la de la moto, no hagin arribat a cap acord i els hagin fet perdre el temps més de 3 anys. Va reclamar-ho a les dues companyies 24 vegades.
Per això tenen que haver les indemnitzacions i per això és important que de seguida, pues, bueno, si de seguida hi ha un culpable, un responsable que te l'ha fet, però quan passen desgraciats accidents com aquest que s'ajunta tu, l'uno por el otro, la casa sin barrer, asseguradora, dos grans asseguradores des del punt de vista potencial econòmic, no? El que han fet és allargar.
De tota manera, la perjudicada encara no podrà disposar d'aquesta indemnització perquè la sentència no és ferma. Si l'asseguradora de la moto la recorre a l'Audiència de Barcelona, aquest òrgan pot arribar a trigar 2 anys a emetre una resolució.
Un intern de la presó del centre penitenciari Mas d'Enric del Catllà, al Tarragonès, ha mort aquesta matinada després de provocar un incendi a la seva cel·la. La Direcció General d'Afers Penitenciaris i el centre mateix han obert ja una investigació. Tarragona, Paula Jiménez.
El reclús era el mòdul 5 del centre i complia una pena de 22 anys per assassinat. Tenia prevista la llibertat l'any 2043. En el moment dels fets, l'intern, que estava sol a la cel·la, ha provocat un incendi al matalàs. Els funcionaris, un cop alertats, han activat el protocol d'emergència i han extingit el foc. L'intern ha estat atès pels funcionaris i, tot seguit, pels professionals sanitaris del centre, que només han pogut certificar la seva mort, segons ha informat el Departament de Justícia. La Direcció General d'Afers Penitenciaris i el Centre Penitenciari han obert una investigació per aclarir els fets i confirmar les circumstàncies exactes de la mort.
Les obres per transformar el carrer Jaume I de Barcelona, entre la plaça Sant Jaume i la Via Laietana, ha agafat per sorpresa alguns comerciants i taxistes al barri gòtic, que denuncien que no els han avisat. Les obres el convertiran en un carrer de plataforma única, és a dir, sense voreres. A més, s'instal·laran pilones de seguretat retràctils per limitar l'accés de vehicles. Amb tot plegat, es preveu que millori la circulació de les persones que van a peu i les que, per exemple, entren i surten de la parada de metro Jaume I de la línia 4, la Groga. Ens ho explica des del barri gòtic la Laura Hurtado.
Les bicicletes i els vianants ocupen el centre del carrer Jaume I perquè des d'avui fins al mes de juny l'accés a vehicles està restringit. També ho fan els carretons plens de mercaderies que els camions i furgonetes no poden descarregar als establiments d'aquest tram. Hem parlat amb alguns comerços de la zona que s'han vist directament afectats pel tall. Alguns s'ho han trobat per sorpresa, com la Natasha, que treballa a una botiga de torrons a la plaça Sant Jaume.
Jo he obert botiga aquest matí i he vist els cartells i he vist que molta més gent que venia a descarregar les botigues i tal, pues, s'han trobat això amb el carrer tancat. Els meus proveïdors normalment venen pel carrer Jaume I i, clar, ara no sabem com demà ens podran descarregar i portar la mercaderia.
Altres sí que estaven avisats, com l'Emilio, cap de recepció a un dels hotels del carrer Jaume I.
Ho van notificar fa una setmana, que tallarien el trànsit a Jaume I. I clar, no poden accedir ni càrrega-descàrrega, no poden accedir taxis, els clients tenen que vindre caminant des de Via Laietana. El tema dels creuers, que porten moltes maletes, doncs ens afecta bastant.
A la plaça Sant Jaume, alguns conductors s'han assabentat del tall just abans d'entrar al carrer i han hagut de fer mitja volta. A partir d'ara hauran de modificar el seu recorregut. Per entrar ho hauran de fer des del carrer Ciutat, on s'ha canviat el sentit, i per sortir des del carrer Ferran.
L'oposició a l'Ajuntament de Castelldefels estudia si pot emprendre accions legals contra el govern municipal per una modificació urbanística que dona prioritat a un mercat i a locals de restauració en detriment d'un centenar de pisos públics al centre del municipi. PSC, Comuns i Esquerra reclamen a l'alcalde, el popular Manu Reyes, que es desdigui d'aquest pla d'habitatge Àngela.
Hola, Marta, bon dia. L'oposició no entén que en un dels municipis metropolitans amb els lloguers més cars, a gairebé 1.200 euros mensuals, el govern no prioritzi els de caràcter públic. Eva López, portaveu del PSC a l'Ajuntament, adverteix que intentaran evitar el que considera una pèrdua patrimonial.
Amb l'emergència ara mateix residencial que tenim a una ciutat com a Castelldefels, on el preu està com està, on el sòl municipal ja queda molt poc per poder desenvolupar habitatge públic, tenir aquesta pèrdua de sostre, doncs no sabem si això té alguna connotació jurídica i això ho anem a mirar, clar.
López també considera que el govern municipal fa aquest moviment amb finalitats poc clares.
El que fan ells és que agafen aquesta part d'equipament, la traslladen per fer un supermercat i part del residencial el traslladen a l'altre lloc per fer pisos lliures, que no sabem a què es dedicaran, si seran també per lloguer o per vendre, no sabem per què s'anar. Aquesta és la jugada.
David, l'Ajuntament defensa que la modificació del pla beneficiarà en molts aspectes a Castelldefels i que tampoc es perdrà tant d'habitatge protegit.
Efectivament, Ramon Escolar, regidor d'Urbanisme de Castelldefels, bàsicament troba moltes millores a la modificació del pla.
Creiem que aquella zona es pot generar, volem generar un espai urbà nou peatonal per a la ciutat, dotar d'un nou equipament públic al servei de la ciutat, que és un mercat municipal, solucionar també el problema de l'aparcament i traslladar la part residencial que es podia fer en aquella plaça de l'Arcadi Balaguer, diguem-ho així, traslladar-la aquí, al carrer Església número 1, en el qual es podria fer tota la vivenda protegida, facilitaria molt més la mobilitat, i llavors, al no tindre cap càrrega al sòl, es pot permetre de fer tota l'edificabilitat de protecció oficial.
Escolar assegura que el nou pla permet una setantena de pisos de protecció oficial i recorda que el primer projecte contemplava una vuitantena de pisos lliures. Es va passar a un projecte de 74 habitatges, la meitat de protecció oficial, però segons Escolar, els comuns el van rebutjar perquè volien que ho fossin tots.
Front comú de les 14 associacions de veïns de Vic per exigir que no es tanqui el CAP Vic Nord, el del barri dels Caputxins, i se n'obri un tercer al barri del Sucre. La plataforma ja ha recollit més de 500 signatures. La mobilització arriba una setmana després que el Departament de Salut anunciés que la seva aposta és tancar el CAP de la plaça Divina Pastora i construir-ne un de nou al solar de l'antic mercat municipal. La plataforma veïnal i els grups de l'oposició portaran el rebuig als canvis al ple municipal que es fa aquest vespre. Nàtia Dell, quina és la prioritat de la plataforma?
Hola, bon dia, què tal? Doncs mira, la prioritat és, com dèiem, evitar aquest tancament del CAP Nord, tal com ens explicaven els portaveus de la plataforma, que creuen que no està del tot perdut, que encara hi ha cert marge de maniobra.
Creiem en l'actual model, que és de proximitat, i no hi estem d'acord amb el que planteja la conselleria, que és un model de concentració, i nosaltres reclamem doncs, aquest tercer CAP amb l'emplaçament que contempla el POM, que és el barri del Sucre, i no volem que es faci el tancament d'aquest CAP de Vic Nord.
El fet que s'hagin aprovat mocions a l'Ajuntament i al Parlament a favor d'un tercer CAP aparentment donava a entendre que el primer i el segon es mantindrien, no que després tancarien el segon. Per això la plataforma creu que es tracta d'una trampa dialèctica. Les associacions creuen que la ubicació del nou CAP a l'espai de l'antic mercat municipal no respon a les necessitats reals del barri ni als models de ciutat que volen, amb una sanitat de proximitat. Des de la plataforma i les diferents associacions de veïns demanen ser escoltats i per això volen una reunió amb la Conselleria de Salut per poder exposar les necessitats dels veïns i que es pugui reconsiderar aquesta decisió. Són 2:45. La Canonja al Tarragonès avança en el seu projecte per construir un planetari al municipi. El futur equipament s'ubicarà a la mateixa finca on s'ha habilitat l'espai Mamutus, un centre d'interpretació del jaciment prehistòric del barranc de la Boella, que s'inaugurarà aviat. Clara Chavarría Domingo, per què es fa aquesta aposta per construir aquí un planetari?
Doncs amb aquesta iniciativa es vol ampliar i complementar l'oferta cultural del nou centre de divulgació de paleontologia conegut com Espai Mamutus, que s'ha habilitat a l'hort del Mas de l'Abeurador i que d'aquí poc obrirà les seves portes. Un centre per donar a conèixer les descobertes i les investigacions fetes al voltant del jaciment del barranc de la Boella. L'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, argumenta així l'aposta pel planetari.
Per saber d'on venim, no?, i per saber què és això. Fem una aposta molt forta per la cultura i per la ciència, i això és el que la gent, en principi, doncs, s'ha de veure, no? I que el moviment de persones, d'estudiants i d'altre tipus de persones, doncs vinguin per aquí a la Canonja i s'ho facin seu.
Aquest planetari tindria una superfície d'uns 200 i 300 metres quadrats i tindria una capacitat per una seixantena de persones i comptaria amb una cúpula d'uns 18 metres d'alçada. El cost del projecte puja a uns 2 milions d'euros que sufragaria el consistori. Ara per ara, la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat un tràmit per permetre que es pugui construir aquest planetari a l'hort del Mas de la Beura. El projecte podria quedar enllestit d'aquí uns 2 anys aproximadament i no descarten fer sinergies amb el Parc Astronòmic de Prades.
I a Xerta, al Baix Ebre, l'Ajuntament ha decidit adquirir el Molí de la Sud. És una històrica reivindicació del municipi. Abans de rehabilitar-lo, el que es farà és augmentar la protecció patrimonial de l'edifici perquè pugui ser catalogat com a bé cultural d'interès nacional. Jordi, quins són els passos que es faran ara?
Doncs mira, el primer pas, ser-ne propietari, ja està fet i a continuació el que cal és reunir-se amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè emeti els informes favorables perquè pugui tirar endavant la rehabilitació més immediata. Roger Vinyós, alcalde de Xerta.
Primer pas, i davant el greu estat de conservació de l'edifici, és tirar endavant el projecte de consolidació estructural i canvi de coberta. Un cop tinguem això, el segon pas serà recuperar l'accés. I en això ens haurem de centrar a la central hidroelèctrica perquè ara que l'Ajuntament és propietària de l'edifici del Molí, ens hauran de donar un pas per poder accedir a la nostra propietat.
I és que per accedir-hi aquí abans hi havia un camí públic, un camí que es va esborrar a finals dels 90 amb la construcció de l'actual central hidroelèctrica. Ara hi ha diversos projectes en ment de cara al futur.
Ens vam reservar els usos turístics i també els usos industrials, perquè tampoc no descartem, si fos viable, poder fer una obra d'adaptació per tal de poder ubicar una petita central elèctrica a l'edifici del Molí, aprofitant fons de transició nuclear per poder crear energia alternativa i que d'aquesta manera també tingui un retorn. No?
En els propers mesos està previst que comenci el projecte de consolidació d'aquesta estructura d'un edifici, recordem-ho, construït l'any 1575. Des del 2008 estava catalogat com a bé cultural d'interès local.
L'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i l'Aran celebra 10 anys de vida, una dècada en què s'han creat més de 40 cooperatives noves al Pirineu i n'hi ha de tot tipus, Joaquim Albalaté.
Hola, bon dia. Doncs sí, ho veuen com una mostra de la diversificació econòmica que necessita el Pirineu. Fins fa pocs anys les cooperatives eren bàsicament agràries, però ara n'hi ha de tot tipus, des d'estudis d'arquitectura fins a restaurants, passant per comerços. El que tenen en comú són valors, com els que explica el Miquel Albero, soci fundador de la llibreria El Refugi de la Seu d'Urgell.
Valors com el suport mutu, la presa de decisions de manera democràtica, també la manera d'imposar un projecte que sigui arredat al territori. És una alternativa molt viable i que pot fer que molta gent que s'estigui plantejant el marxar del Pirineu perquè aquí no veu oportunitats. El cooperativisme pot donar com aquest espai perquè gent se replantegi aquesta sensació i pugui engegar els seus propis projectes.
Amb tot, el model cooperatiu encara suposa un percentatge petit de l'activitat econòmica aquí al Pirineu, però ja deixa impacte. Per exemple, la cooperativa Incorpora'm de Puigcerdà, una empresa de neteja que integra persones amb discapacitat i que fa pocs dies va rebre el Premi Cerdà de l'any. Ens en parla el Ricard Robles.
T'afiança en aquesta sensació de dir alguna cosa estem fent bé i alguna cosa també estem ajudant a veure, o sigui, a visibilitzar la societat i a portar aquest que era, diguem-ne, de valor conscient, no? que la gent és sensible a ell.
Les cooperatives creuen que són una bona alternativa econòmica, però demanen a les institucions que apostin per la diversificació econòmica a més gran escala aquí al Pirineu.
Catalunya al dia.
Tristany i Isolda, en producció de Bàrbara Lluch, Falstaff de Verdi, o una producció de Marina Abramovic, en alguns dels atractius de la pròxima temporada del Liceu, que s'acaba de presentar. També serà l'any en què Josep Pons s'acomiadarà de la direcció musical al Coliseu de la Rambla, Montse Mas.
Tristany i Isolda de Wagner és una de les principals produccions que el Liceu ha preparat per l'any vinent. La posada en escena és de la barcelonina Bàrbara Lluch amb la soprano Lise Davidsen en el paper d'Isolda i sota la direcció musical de Susanna Maliki. El director artístic Víctor García de Gomà ha anat més enllà i ha parlat d'un dels moments més importants de la dècada al Liceu.
Poder tenir el debut a la casa de la Isolda en la veu, diguem, de la Lise Davidsen. Abans que el Metropolitan la pugui presentar, he guardat el secret escrupolosament durant any per poder-los presentar avui.
També s'hi representaran Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, en producció d'Àlex Uller i direcció musical de Josep Pons, Werther, de Jules Massenet, l'Elisir d'Amore, de Donizetti, o la Guineueta Astuta, de Leoš Janáček. Falstaff, de Giuseppe Verdi, amb una posada en escena que trasllada l'acció al segle XX, serà l'última òpera en què Josep Pons dirigirà l'orquestra. Ell parla de final d'etapa.
Hores d'ara, també penso, tots nosaltres tenim una data de caducitat, com els iogurts, i l'hem de saber llegir. És un miracle que en el moment que siguem hi hagi, i ho veiem a la nit, no?, l'aplaudiment de l'orquestra, o sigui, la relació que hi ha tan estreta després de 13 anys.
L'artista sèrbia Marina Abramovic també serà una de les protagonistes de la temporada i portarà a l'escenari del Liceu el seu espectacle Balkan Eròtic Èpic. Pel que fa a la nova creació, el Liceu estrenarà els Stuntmen de Nau Albet i Marcel Borràs amb música original de Fernando Velázquez. I més enllà de l'òpera, la pròxima temporada, Joan Pons dirigirà les Sinfonies 8 i 9 de Mahler i el Concert Simfònic en Família, que celebrarà els 25 anys del Petit Liceu.
Les pintures al fresc d'un dels únics artistes del món especialistes en aquesta tècnica mil·lenària, el targarí Josep Minguell, arribaran aquest estiu a la Toscana, on decorarà un tabernacle, que és una mena de capella, de la ciutat de Castelfiorentino, molt a prop de Florència. Farà una relectura dels frescos originals que al segle XV va pintar l'artista renaixentista italià Benozzo Gozzoli. Avui els preparatius d'aquest nou projecte els ha explicat al seu taller de Tàrrega, i ha anat l'Estela Bossoms, un procés creatiu que començarà a principis de juny i quan s'allà llargarà?
Hola, Marta. Doncs Josep Minguell calcula que seran 3 setmanes de feina oberta al públic sobre les parets d'aquest monument protegit, on les pintures originals es van arrencar fa mig segle i es conserven al museu dedicat a Gozzoli. Les de l'artista targarí tampoc s'hi quedaran per sempre. Es podran veure fins al novembre i també s'arrencaran amb la tècnica de l'estropo. Tornaran a Tàrrega i se'n farà una exposició itinerant. Minguell reinterpretarà un passatge d'un evangeli apòcrif, l'expulsió de Joaquim del Temple, i ho farà de la manera que viu ell, la pintura al fresc, en ple en època digital.
Pintar el fresc és anar en direcció contrària. I ho faig perquè la pintura al fresc és una connexió directa entre les meves mans i la matèria, el meu pensament i la matèria, sense cap interfàs tecnològic o programari que determini els passos que he de donar. Per mi és un exercici de llibertat.
Avui la presentació del projecte també s'ha fet a Castelfiorentino i així n'ha parlat Cristina Giglioli, presidenta de la Fundació que vetlla pel Museu Gozzoli.
És veritablement una ocasió extraordinària, no només per veure-ho, sinó també per viure la tècnica del fresc, des de la preparació dels colors, l'arrebossat, els cartons que ha preparat el Josep, fins a la fase final, el moment de l'estrapo, per arrencar les pintures i traslladar-les.
Josep Minguell ja ha portat la pintura mural al fresc en una 50ena de conjunts arquitectònics.
Altafulla, el Tarragonès, estrena aquesta setmana un nou festival de cinema internacional. És l'Altafulla International Film Fest, que uneix cinematografia, cultura hídrica i sostenibilitat. S'han rebut més de 500 obres, algunes s'han seleccionat per la seva participació en el certamen. Manel Sastre, qui l'impulsa i què portarà de nou la mostra?
Hola, bon dia. Sí, el festival és una idea de l'actor d'Altafulla, Carles Francino, i de Gorka Lasaosa, i també de la cineasta Sònia Bautista Larcón. La programació inclourà produccions en català i en castellà i de procedència internacional de petit i gran format a diferents seccions. El Festival d'Altafulla busca posicionar-se com un referent de la indústria cinematogràfica, compromès amb temàtiques d'actualitat i amb el cinema contemporani, segons explica la Saosa.
Ens ha arribat una afluència de quasi 500 pel·lícules, llargues i curtes, on hem seleccionat 73, on hi ha 15 a secció oficial, hi ha 17 a la secció d'Hidra, que són curtmetratges, migmetratges, dos llargmetratges, documental, ficció. Tenim animació.
La secció Hidra estarà dedicada al cinema relacionat amb la cultura hídrica, la biodiversitat oceànica, l'ecologia marina i la relació de l'aigua amb l'ésser humà. Per Carles Francino també és important com s'ha d'aplicar la sostenibilitat en la producció cinematogràfica.
Però la sostenibilitat també entesa des del procés cinematogràfic. És a dir, des de com es fa tot això, no només com a història narrativa, que també s'explica. Creiem que aquest és un dels títols importants. De dir, bueno, estem començant a fer això i volem ser forts amb això. També amb la història i amb el procés cinematogràfic, perquè el que volem és juntar-ho.
També hi ha altres seccions dedicades als films juvenils, internacional i d'àmbit local, o un concurs de guió de curtmetratges. La secció més innovadora serà la que mostrarà aplicacions a la intel·ligència artificial al cinema. En la primera edició de l'Altafulla International Film Fest es donarà també un premi honorífic a títol pòstum a Bigas Luna.
Per cert, que aquests dies s'està rodant a Vilanova i la Geltrú la pel·lícula Day Drinker, de Mark Webb, amb Johnny Depp i Penélope Cruz com a protagonistes, i s'està gravant en un iot del port a mig de moltes mesures de seguretat. Montse Gené Ribà, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Què se'n sap d'aquest rodatge, tot i el secretisme?
Mira, s'està rodant dins del port, dins del vaixell Nero, darrere d'unes tanques en una zona de l'empresa Pendennis que construeix iots. No es pot veure des de cap lloc perquè han retirat el vaixell de 90 metres cap a una zona allunyada del passeig marítim i del moll de Llevant. L'acció del Day Drinker passa dins del vaixell, que ha anat canviant d'ubicació dins del port i també ha sortit a mar obert en aquests 5 dies que porta de rodatge aquí. Es tracta d'un thriller en què una cambrera crea un vincle amb un client a la barra del bar i es veuen involucrats en una trama criminal. La pel·lícula de Paramount Pictures estrenarà l'any que ve. Ha rodat ja a Tenerife i ara està 11 dies aquí amb un desplegament enorme, més de 250 persones d'equip, camions, furgonetes, negres, amb vidres tintats, zona de carpes per càtering i serveis tècnics que ocupen una tercera part de la plaça del port i també al final del moll. El film Cluster Garraf s'ha encarregat de facilitar aquest aterratge de la productora aquí, la més gran que s'ha fet mai, Santi Roig.
Des que van fer la primera visita fins que es va confirmar, doncs hi van haver altres alternatives. Va haver qui els hi va, no direm el nom, però va haver ciutats que els hi van posar, que els hi feien tot de franc, a canvi de que vinguessin. I sí que va haver moments que pensàvem que no venien, que segur que no venien, però finalment, doncs, a veure, totes les circumstàncies, la ubicació estratègica del Garraf, respecte a l'aeroport, respecte a les comunicacions, també a la capacitat per amarrar aquest tipus de vaixells tan grans. Que hi hagi espai per ubicar, doncs, són... Tot això tampoc és tan fàcil de reunir i de trobar-ho en una sola ubicació.
Ningú sap exactament on són Penélope Cruz o Johnny Depp. Sí que se sap que s'allotgen en algun punt del Garraf, possiblement a Sitges.
Mont Llibre, el festival literari públic dedicat a la infància més gran de tot l'estat, es renova totalment. Amb una nova direcció, aposta per una mirada innovadora que situa en el centre la literatura de qualitat més enllà de les novetats. I això ja es podrà veure en l'edició d'aquest any, que es fa del 23 al 25 de maig a Barcelona. Montse Camps.
Prop de 50 artistes, il·lustradors, mediadors i narradors oferiran propostes als nens de 0 a 12 anys. Hi haurà uns 30 tallers de creació de còmics, un de fotollibres o d'estampació i dues grans sales de lectura mediada per bibliotecàries. Tot amb un objectiu clar, oferir llibres eminentment literaris. Ana Juan Cantavella és una de les comissàries.
Bones històries, amb personatges ben construïts
i que pensin d'una manera ampla i diversa a la infància, no? Sobretot que no els infantilitze i que no els vulgui donar lliçons.
I en aquest nou camí, l'eix d'aquest any serà literatura i joc.
Llegir no és només posar la mirada sobre d'una pàgina on hi ha unes coses negres a sobre d'un espai blanc, sinó que llegir passa per una acció del cos, per manipular, per jugar, per explorar, per gaudir a través dels sentits.
L'exposició central de Molt Llibre transformarà el Pati de les Dones i el hall del CCCB en un gran espai lúdic creat per l'estudi Milimbo. El festival també es descentralitza a la Biblioteca Gabriel García Márquez, al districte de Sant Martí, i per primera vegada, divendres a la tarda, es dedica al públic jove de 12 a 16 anys.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Setmana transcendental per al Barça, que intentarà primer aconseguir demà a Milà la classificació per la final de la Champions i diumenge deixar gairebé sentenciada la Lliga Montjuïc davant el Madrid. Déu-n'hi-do la feina. Odol Serra, bon dia.
Bon dia, doncs sí, el primer repte blaugrana és demà mateix a l'estadi Josep Meazza en la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions. Els de Hansi Flick han viatjat aquest matí a Milà i aquesta tarda a les 6 tenen previst entrenar-s'hi. A la llista de convocats facilitada abans per Flick hi és Lewandowski, però no Valde, que encara no s'ha recuperat. Ter Stegen tampoc és a la llista, ja va explicar el tècnic alemany que jugaria Stesne en aquest cas a la Champions i també són baixa per lesió Koundé i Pablo Torre. Per la seva banda, l'Inter, Simone Inzaghi farà roda de premsa ara, a les 2 del migdia, i després a 4:15 els interistes faran l'últim entrenament a la seva ciutat esportiva. Lautaro Martínez és el principal dubte dels italians, tot i que hores d'ara sembla difícil que l'argentí pugui jugar de sortida. En canvi, hi ha més opcions que el defensa Pavard es recuperi. Els blaugrana afrontaran la tornada d'aquestes semifinals de la Champions sabent que la Lliga mantenen els 4 punts de diferència amb el Madrid, que ahir va superar amb patiments el Celta per 3-2, i tot a l'espera del clàssic que jugarà diumenge a Montjuïc i que podria ser decisiu. D'aquest clàssic de diumenge ja n'ha parlat el tècnic dels blancs, Carlo Ancelotti.
Sí, obviamente, sí, vamos a tener una gran oportunidad. Lo vamos a preparar bien, a plantar cara. En el partido de domingo creo que va a ser un partido, no digo decisivo, ma casi.
I també sobre la Lliga, l'Espanyol va caure ahir a la tarda amb el Betis per 1-2 en el temps afegit i veu troncada una ratxa de gairebé 7 mesos sense perdre com a local. L'Espanyol es va avançar el primer temps amb un gol de Roberto, però Lo Celso va empatar quan faltaven 5 minuts pel final i Antony, amb un gran gol en el temps afegit, donava el triomf als andalusos. El tècnic Manolo González lamentava les ocasions fallades amb l'1-0 a favor i que haurien pogut sentenciar el partit.
Quan tens situacions a un partit amb aquest rival, amb aquest nivell, les has de marcar, o per exemple amb les que hem tingut bastant clares pues no perdonar, perquè saps que ells et poden perdonar 1-2, però al final, pues, bueno, com ha passat, no t'han perdonat i ja s'ha acabat perdent un partit que l'hem tingut a tocar.
Durant la segona part del partit es va haver d'activar el protocol contra la violència a l'esport a petició de l'àrbitre pel llançament de 3 encenedors al camp, segons reflecteix l'acte arbitral. I ara caldrà veure què decideix el comitè de competició. Els blanquiblaus, tot i aquesta ensopegada, però es mantenen 7 punts per sobre del descens a 4 jornades pel final.
I a la Lliga EFA el Barça té a tocar un nou títol de Lliga després de derrotar el Deportivo només 2 jornades del final.
Les blaugrana van superar el Depor per 4-0 i mantenen els 4 punts de diferència sobre el Madrid a falta, com deies, de només 2 partits. Sentim Alexia Botellas, una de les golejadores ahir del Barça.
Sí, crec que l'equip arriba molt bé. Això és mèrit de molta gent, no? Individualment de totes les jugadores, de com ens cuidem, de com entrenem, de l'entrenament invisible també.
El Barça tindrà, per cert, el primer match ball per guanyar la Lliga el cap de setmana que ve contra el Betis. Mentrestant, s'ha sabut fa ben poca estona, el club blaugrana ha tancat el fitxatge de la defensa del City, Lai Alexandri, tal com ha avançat el diari Esport. Segons ha pogut confirmar Catalunya Informació, serà un contracte per 4 temporades. I mentrestant, el Llevant Badalona va aconseguir ahir un triomf vital per assegurar la permanència després de guanyar per 1-2 al camp del Madrid Club de Futbol. Ara les badalonines tenen 4 punts de marge sobre el descens quan queden només 2 jornades.
I si el Barça de futbol a jugar demà la classificació per la final de la Champions, el Barça de bàsquet jugarà a Mònaco C a la Final Four de l'Eurolliga.
Amb l'eliminatòria empatada a 2, els de Joan Peñarroya viatgen avui cap a Mònaco per jugar aquest cinquè i decisiu partit, on està en joc una plaça per la final a 4 d'Abu Dhabi.
No podem assolir, amb la qual jo crec que estem anímicament, mentalment, físicament, encara que estiguem cansats, però és igual, crec que arribem en un moment per poder competir aquest partit amb els condicionants que tenim, però crec que arribem ben preparats.
El pivot Jan Veselý viatja amb l'expedició blaugrana, però està descartat per jugar. I acabem amb ciclisme, perquè ara, 2:45, comença la segona etapa de la Volta a Espanya femenina, encara per territori català, amb sortida a Molins de Rei i arribada a Sant Boi de Llobregat. L'etapa té 99 quilòmetres i un port de segona. La neerlandesa Van Dijk és la líder després que hi ha el seu equip, el Lidl Trek, guanyés la contrarrellotge per equip celebrada pel centre de Barcelona.
No t'ho pots perdre.
L'Auditori de Barcelona presenta aquest vespre a les 8 la Simfonia del Nou Món de Dvořák i el concert per piano número 1 de Frédéric Chopin dins del cicle Ibercàmera. Roberto Gonzalo Monjas dirigeix l'Orquestra Simfònica de Galícia amb la participació del pianista canadenc Jan Lisiecki, que és una de les grans figures del panorama internacional. Mentrestant, en un altre indret, al Palau de la Música Catalana, el Mahler més vibrant i vital de la primera sinfonia Tità serà interpretat per una de les formacions més antigues del món, l'Orquestra de l'Acadèmia Nazionale di Santa Cecília.